ciència propera. Sol i platja són els principals motius del turisme a la Safor, però els visitants, sobretot els més joves, cada vegada requereixen d'altres atractius que s'hi sumen al principal. Ens endinsem avui en el turisme d'experiències al nostre reportatge. Apel·lar als sentits és la manera per aconseguir instal·lar records imborrables en el visitant. A més, de la mà de la professora Paloma Herrera i Lluís Miret, ens aproparem a la pesca tradicional i com es pot vincular al turisme. Recorden que este programa, Ciència Propera, es pot descarregar també en iTunes i iVoox. Comencem. Ens acompanya Paloma Herrera, professora de la Universitat Politècnica de València, al campus de Gandia, en Ciències Ambientals, i també Lluís Miret, professor també ací al campus. Anem a parlar d'un estudi sociològic sobre la pesca-turisme. Què és això, Paloma?
Lo que significa es tratar, vamos, es embarcar a los turistas en un día cualquiera con un pescador. O sea, es que el turista vea, compruebe el día a día de un pescador.
La no pesca de recreo, sino pesca profesional, per tant, acostar una feina tan nostra com és la pesca, no només de la Safor, sinó en general de tot l'estat espanyol, per a que la gent conega realment que hi ha al seu interior.
Sí, bueno, de fet, n'hi ha diverses modalitats, no? O sigui, el turisme pesquer que s'embarca, i després també la idea és tot el turisme que n'hi ha al voltant de la pesca, que bueno, jo crec que és un món fascinant, és un món que compartís territori en el turisme més clàssic i que és una opció per al turisme i és una opció també per a la pesca professional.
Podem posar exemples, Paloma, per a que la gent es faci una idea de què significa portar el turisme a la pesca?
Bueno, sería ir, o sea, embarcar a las 5 de la mañana en un tellinero, por ejemplo, o en trasmayo, en la pesca con el arte de trasmayo, embarcar con los pescadores y hacer, o sea, los pescadores les van a mostrar y los turistas van a trabajar en ese día de pesca, o sea, les van a mostrar todo lo que implica la pesca. La pesca, por otro lado, que es un mundo muy desconocido, a pesar de que somos un país marinero rodeados de mar, es un mundo muy desconocido para la gente de tierra y es un poco acercarnos a ese otro mundo, ¿no? A ese otro mundo que realmente es un mundo particular, peculiar y como digo, muy desconocido.
Tú comentabas que a pesar de la dureza de la pesca y que la gente puede comprobar, ¿no? Cuando puja a un barco,
sí.
La mayoría no vuelven a cambiar de profesión.
No, es muy raro que los pescadores quieran cambiar de profesión. Incluso cuando hemos estado haciendo este estudio sobre la viabilidad que tendría la pescaturismo aquí en la Comunidad Valenciana, los pescadores siempre nos dicen, estaríamos dispuestos a hacerlo siempre y cuando sea simplemente una alternativa, o sea, que podamos elegir, porque no queremos cambiar de profesión. O sea, ser pescador, yo me he dado cuenta con estos estudios que estamos realizando, que ser pescador no es una profesión, no es una profesión como la mía, ser profesora, pues hoy soy profesora y podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Ser pescador es, se lleva en la sangre, ¿no? Y lo dicen ellos, la pesca se lleva en la sangre.
Es una pesca que no té res a veure amb la pesca industrial, per tant, és molt important també per a la sostenibilitat de l'ecosistema, per a l'alimentació, com podria influir el fet de que no ajudem a que renaixca.
Clar, és que l'important és buscar la sostenibilitat, i no solo la sostenibilitat ambiental, sinó també la social i la econòmica, és a dir, és una societat que va... els pescadors cada vegada n'hi ha menys i n'hi ha que buscar alternatives, n'hi ha que buscar diversificació perquè al final són nous ingressos, nous oficis i també una menor càrrega sobre el medi ambient. Entonces, aquestes línies de diversificació, com pot ser la pesca-turisme, pues avancen en eixa triple direcció, que al final és la sostenibilitat de la pesca tradicional.
I n'hi ha exemples reals, per exemple, Paloma, com a Roses.
Roses fue un poco la pionera junto con Galicia. En Galicia también hay buenos ejemplos. Pero aquí en el Mediterráneo, Roses está implantando la pesca-turismo y está funcionando bastante bien en verano. Y luego, además, están realizando una serie de actividades también muy, muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, pues cocinar sus propios caldos a partir de restos de pescado que los están comercializando, vendiendo, y los hacen ellos mismos, ¿no? Entonces tienen opciones de diversificación muy interesantes, pero que además están ayudando también a los propios pescadores pertenecientes a las cofradías en muchos sentidos, ¿no? Pues tienen programas para los pescadores ancianos, tienen programas para jóvenes, se están moviendo mucho y están haciendo cosas muy, muy interesantes para un poco dar a conocer este mundo de la pesca tradicional.
Y una de las claus es mantindre esa relació amb la confraria que vosaltres, amb els vostres estudis, manteniu i pel que m'has contat, molt fluida. I això també porta a altres estudis relacionats amb el que esteu fent, que és crear un llenguatge comú entre científics i pescadors. Ells coneixen perfectament el medi on treballen. Vosaltres podeu aplicar coneixement científic. El que de vegades falta i el que voleu crear és aquest pont, no? Aquest vincle entre les dues fonts.
Sí, sí, efectivament. Estamos ahora con un proyecto que lo estamos acabando, que un poco la idea era esa, la integración de los conocimientos tradicionales y los conocimientos científicos en un lenguaje común, ¿no? Porque realmente tanto unos como otros tienen muchos conocimientos sobre el mar, sobre la pesca, pero no se entienden, no hay un lenguaje que se entiendan. Entonces hay muchos choques entre biólogos con sus, bueno, por supuesto no voy a hablar ya de legislaciones y tal, pero los biólogos con sus cuotas, cupos, etcétera, y los pescadores con sus necesidades también particulares, ¿no? Todos llegan a las mismas conclusiones, pero no hay ese puente que una esos conocimientos, ¿no? Entonces estamos trabajando un poco en ello, a ver qué.
Gracias a tots dos. Haurem de conèixer millor les confraries, un sistema associatiu peculiar o pràcticament únic al món. Com dic, gràcies a tots dos, a Palom Herrera i a Lluís Miré per estar així amb nosaltres.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Innovació.
Noves tecnologies.
Biologia.
Ciència.
Canvi climàtic.
Investigació. Report Ciència.
I els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Són les coses bones de passar l'eternitat.
La música pot ser una de les ferramentes per a aconseguir que el turista s'involucre amb allò que està visitant. El turisme d'experiències apel·la als sentits, a les sensacions, per a crear un record viscut que perduri en el visitant tota la vida. Maria José Vinyals, professora de la Universitat Politècnica de València, ens explica en què consisteix.
És una forma de fer turisme en la que el turista quiere participar más en profundidad de la vivencia, de la experiencia. O sea, se deja a un lado más esta visión más pasiva, de estar y de no hacer, no tocar, no disfrutar, y ahora el turista quiere como involucrarse más con los recursos, con el destino y sentirlo más profundamente todo aquello que le brinda este territorio.
El turisme d'experiències és un repte per a la destinació turística i els diferents agents que intervenen, tant l'empresa privada com l'administració. D'una banda, és important casar les expectatives que el visitant es genera a part del viatge respecte amb el que va a trobar-se. Per això, es necessiten especialistes que dissenyen uns productes adequats que van més enllà dels estàndards de qualitat del servei i uns tècnics capaços d'executar-los. Els beneficiaris són un públic més jove que vol viure més el lloc en estades curtes. L'experiència emocional és la que crea un vincle entre el turista i el lloc, que permet no sols que recorde l'espai, sinó que es genera un interès per la seva conservació. Els guies esdevenen ara fonamentals, perquè han d'interpretar i ser experts comunicadors per a facilitar vivències i no tant una gran quantitat d'informació que avui qualsevol pot obtenir de manera senzilla. El principal repte passa per despertar una percepció intensa del lloc a través dels sentits amb la música, els sabors, el tacte, etc.
Tenemos que hacer que la percepción, que es decir, todo el conjunto de sensaciones que se tiene por los sentidos, que sea muy intenso, porque teniendo más una percepción más intensa es más fácil que tengamos una emoción. Luego hay que apelar a los valores universales de las personas para poderles crear vínculos entre el lugar o el atractivo y ellos, para que vean que eso que están visitando de alguna manera u otra puede formar o forma parte de sus vidas.
Si s'aconsegueix el que comenta Maria José Vinyals, aleshores es crea la dimensió social necessària per a mantenir i conservar el patrimoni cultural i natural, base del desenvolupament turístic i que no pot sostenir-se sols amb ferramentes tècniques i financeres, cada vegada més escasses.
pero yo también necesito que el público y los residentes y las comunidades locales sepan apreciar el valor que tiene ese patrimonio, que es el que está generando empleos y el que está generando réditos a una localidad. Y por tanto, a mí la actitud y el comportamiento proactivo de conservación que buscamos tanto en los residentes como en la gente que nos visitan es un objetivo fundamental.
Gandía y la Safor, ¿qué necesiten?
La oferta de Gandía debe actualizarse y debe cada vez más incorporar estos elementos experienciales, porque tiene los atractivos para poder tener productos experienciales, porque su demanda cada vez se los va a exigir más y porque la calidad del destino turístico mejora.
El repte, per tant, està clar: afegir els nous productes experiencials per a que convisquen amb els tradicionals i crear així una destinació més potent i versàtil. Este pròxim divendres 21 a les 10:30 en la Casa de Cultura Marquesa González de Quirós hi haurà una conferència a càrrec de Maria José Vinyals per a parlar d'aquest tema.
Són les coses bones de passar l'eternitat.
Actualitat.
Enrique Valguerías, director del Instituto Español de Oceanografía, LIEO, imparteix la conferència inaugural en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Serà dijous 20 d'octubre a les 12:15 en l'Aula Magna. El títol de la conferència és «De la primera crisi pesquera a la gestió integral de l'ecosistema marí, un segle d'evolució adaptativa». L'assistència és lliure i gratuïta. Enrique Valguerías ha participat en més de 30 projectes d'investigació nacionals i internacionals relacionats amb la biodiversitat, l'avaluació dels recursos vius marins i l'ecologia marina, el que l'ha portat a treballar a Àfrica, Sud-amèrica i l'Antàrtida. Recorden, este dijous a les 12:15 al campus de Gandia. Programa finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, Ministeri d'Economia i Competitivitat, i amb el patrocini de la Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia.